Molt bon dia a totes i a tots. Tenim el goig de donar inici a la tercera temporada del Món Obert d'estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu, una vegada més, convertirem la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Aterrarem a paratges desconeguts pel turisme de masses, parlarem amb persones compromeses en el canvi social i gaudirem dels somriures, aromes i temperatures que ens brindaran els 10 pobles que aquest estiu coneixerem, gràcies al guió d'aquest espai, el turisme sostenible. El 2008 és el nostre tercer any d'emissió i n'estem satisfets. Hem tingut temps de ballar el ritme de 17 països. La primera temporada ho vam fer a l'Índia, El Salvador, el Senegal, l'Equador, el Nepal, Palestina, Mèxic i el Brasil. A la segona ho vam fer al Marroc, a l'Argentina, a Filipines, a Moçambic, al Japó, a Guatemala, a Mali, a Cuba i finalment a Etiòpia, amb la companyia de Pepe Rubianes. I aquest estiu ens esperen 10 sorpreses, 10 pobles més. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web, coneixmón.org, la web ràdio del turisme responsable. Tens una reserva d'una hora a la setmana dels mesos de juliol i agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 FM per descobrir els pobles de la Terra a través de la forma més equilibrada i justa que pot fer-ho, a través de les organitzacions que proposen els diversos viatges solidaris. Tots els dissabtes de juliol, de les 10 a les 11 del matí, comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip de Consob, Comunicació Social, JR Bermúdez, del Control Tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'aquest estiu i fem la primera parada al continent americà, concretament a l'Amèrica del Sud, en un país d'altiplans, de molta riquesa cultural, natural i arqueològica. Se la coneix com el bressol de la cultura Tiwanaku, que va influenciar el posterior imperi Inca. És un dels tres països de Llatinoamèrica, en el qual més de la meitat de la població és indígena, i no estem parlant ni de Guatemala ni de Perú. Avui coneixerem Bolívia, de la mà de Setent Catalunya, i per això parlarem amb Irene Miranda, responsable de les rutes solidàries de Setem, i seguidament amb Mercè Roca i Neus López, que compartiran amb nosaltres l'experiència de participar en un camp de solidaritat al país andí, Bolívia.
Món Obert, el programa de solidaritat i cooperació de Ràdio L'Hospitalet.
Quisiera saber dónde estás, en qué brazos te encontrarás. La noche es una soledad, el día una eternidad. Mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó. La ventana no se abrirá. Volviera, mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó.
Molt bon dia, Mercè Roca i Neus López.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si us sembla, ara passarem a la radiografia de Bolívia, per situar-nos una mica. No, però com definiríeu vosaltres? Amb una frase, o amb una paraula, l'experiència que veu compartir a Bolívia, les dues?
Jo, potser, inolvidable.
Sí?
Una experiència que coneixes moltes coses, no?
Perfecte. Doncs donem aquestes petites paraules per començar a viatjar, per emprendre el vol, i donem pas a l'apartat de la radiografia.
Estat:
República de Bolívia.
President actual:
des del gener del 2006, Evo Morales. Your worst enemy could
be your best friend. Capital:
la capital oficial i seu del poder judicial és Sucre, i la seu del govern és La Paz, amb gairebé 1 milió d'habitants.
Llengua oficial:
els idiomes oficials són el castellà, el quítxua, l'aimara i el guaraní.
Situació geogràfica:
la República de Bolívia és un dels dos únics estats de l'Amèrica del Sud sense sortida de l'oceà i un dels territoris més alts del món. Limita al nord i a l'est amb les regions més selvàtiques del Brasil, al sud amb el Paraguai i l'Argentina, al sud-est amb Xile i a l'oest amb el Perú.
Superfície:
més d'1 milió de quilòmetres quadrats, la mateixa superfície que els estats espanyols i francès junts.
Clima:
en general, podem afirmar que el clima de Bolívia és temperat, però hi ha grans variacions segons la regió i la seva altitud.
Població total:
aproximadament 9 milions d'habitants.
Religió:
la majoria de bolivians són catòlics romans, encara que també hi ha una minoria protestant.
Economia:
la indústria de petroli, el gas, la mineria o l'agricultura són les principals fonts d'ingressos i de riquesa de Bolívia. Bé, com us deia, avui viatgem amb Setent Catalunya i ho fem a Bolívia. I per tal de conèixer una mica més l'entitat protagonista d'aquest programa, l'entitat protagonista d'avui, doncs parlem amb Irene Miranda, que és responsable de la Ruta Solidària de Setent. Molt bon dia, Irene.
Molt bon dia.
Doncs, si et sembla, comencem amb un més bàsic, amb un més essencial, amb la part inicial d'una presentació, no? Explica'ns una mica com va néixer Setem i qui sou.
Molt bé, doncs aviam, per començar, jo us diria que el setembre va començar fa 40 anys, o sigui que tenim una trajectòria important, aquest any exactament és l'aniversari, uh-huh. i va començar potser amb un trenar més de ONG petita, de cooperació, fent viatges a diversos països on hi havia projectes i de més. I al llarg de tots aquests anys ens hem d'alguna manera variat una mica la línia de feina i ara actualment som el que diríem una ONG de sensibilització, que això vol dir que és una ONG que es dedica més a donar a conèixer una mica la realitat que es dona entre les desigualtats de nord-sud, sobretot, i que intenta promoure la participació entre les persones que viuen aquí, sobretot a Catalunya. CETEM és una federació que són 10, 10 entitats independents, però que a l'hora de fer grans campanyes doncs treballem conjuntament, i al País Basc, i Andalusia, Madrid i de més. I nosaltres som CETEM Catalunya.
Molt bé, molt bé, molt bé. Els vostres àmbits de treball, quins serien? Sensibilització?
Sí, fem sensibilització sobretot en les línies de... Diguéssim, tenim una gran línia de treball que seria el tema del consum reflexionat, consum just i també drets laborals. Tenim campanyes en la línia de lo que és el comerç just al qual fem la festa de comerços cada any, que va ser al maig, i ho fem conjuntament amb altres ONGs. Uh-huh. Tenim també la línia, una campanya important, que és la línia de roba neta, que és sobretot una mica vetllar una mica pels drets laborals en els països del sud, sobretot els que estan produint per grans empreses d'aquí.
És una campanya que ho ha estat donant, doncs això, no? Difusió, aquestes darreres setmanes, de mobilitzacions...
Sí, és una campanya important, és internacional, nosaltres juguem la part aquí, però que estem treballant conjuntament a nivell europeu. Això és una vessant important que cada vegada tenim més fort, és el tema de la banca ètica, que és, bueno, imagino que us sona una mica, no?, que és el tema de, bueno, són una manera de fer banca doncs, que té en compte que criteris de justícia social i sobretot que amb el tema de beneficis doncs sí que hi ha una part que es destina a projectes socials. I després tenim la part de formació, aquí des d'aquí s'imparteixen conjuntament amb la UPC màsters i postgraus per formar gent que vol treballar en el món de la cooperació internacional, i després hi ha el nostre departament específic, que és el d'intercanvis nord-sud, que el que intenta és, diguéssim, donar una oportunitat de conèixer aquests països de primera mà i implicar-se, no?, en aquestes realitats. En el cas del camp, diguéssim, de solidaritat seria més treballar, més conviure, fer una aposta molt compromesa amb una comunitat concreta d'un país concret, i en el cas de ruta seria una fórmula mixta entre el que serien les vacances i una possibilitat també de conèixer les realitats d'aquests països a través de projectes, a través de convivència amb famílies i demés.
Val, si et sembla, abans de passar al tema del turisme responsable, el tema protagonista d'aquest espai radiofònic i virtual també, que sempre les persones que ens estiguin escoltant doncs poden entrar a coneixmunt.org, no? O també a la vostra pàgina web, setem.cat, per informar-se de tot això que estem ara dient en pocs minuts. No? Però abans passem a explicar una mica que hi ha diversos comitès, no? Per països, per dir-ho així, comitès de països que estan vinculats a CETEM d'alguna forma també, no?
Sí.
I és una forma de recuperar aquelles persones que potser s'han apuntat a una proposta de turisme responsable, no? Que després volen tornar a casa, per dir-ho així, no? I els hi queda aquelles ganes, aquella motivació de continuar vinculats, no?
en el
país.
Sí, jo això ho vincularia sobretot en el tema de camps de solidaritat, perquè són, ja deia, és una aposta molt compromesa, és una aposta que té tot un procés de formació de diversos caps de setmana, on t'impliques molt, t'hi dediques i et dic que és una aposta d'anar potser tot un mes o mínim 3 setmanes amb una comunitat molt concreta de convivència, de fer coses amb algun projecte concret, i això fa que la gent s'impliqui molt i que ho visqui molt. Llavors, a la tornada, de fet, inclús CETEM proposa el que seria aquesta tercera fase, que és doncs, donar a conèixer una miqueta aquestes vivències que s'han viscut. I llavors moltíssima gent, clar, ja s'organitza en formes de comitès i es fan moltíssimes activitats. Ara hem estat fent un cicle de cinema, es fa de tot. I són gent que realment està molt motivada i que són molt actius.
Passem, si et sembla, al turisme responsable. Turisme responsable, bueno, és un terme més o menys acceptat per tothom, no?
Més o menys,
no? Turisme solidari, viatges solidaris, turisme sostenible, voluntarisme, s'han dit tants conceptes, no? Però bàsicament, vosaltres com enteneu aquest turisme alternatiu, el turisme de masses?
Sí, nosaltres l'entenem primerament, la línia, el que és el gran moviment de turisme responsable, té com dues vessants. Per una banda és, d'alguna manera, denunciar una mica les pràctiques, diguéssim, negatives que el turisme convencional, de fet, ha tingut en aquests països del sud, on les legislacions de vegades són molt flexibles, llavors ja han fet alguns estragos, és d'alguna manera posar llum en aquests en aquestes males pràctiques, per dir-ho d'alguna manera, i de l'altra banda el que fa és reivindicar el viatge com una trobada, com un intercanvi entre les persones que venen d'un lloc i se troben amb unes altres. O sigui, recuperar la idea de que les poblacions són protagonistes, no?
Exacte.
Perquè ara hi ha una tendència a anar en un lloc aïllat, vigilat 24 hores, vaig a desconnectar, no? Todo incluido, tots els diners queden aquí. El turisme responsable pretén això, o sigui, anar allà, coneixen aquestes persones, intentar conviure, intentar que els diners reverteixin completament sobre l'economia local, saps? Intentar també incloure doncs, iniciatives que moltes vegades hi ha comunitats petites que tenen una activitat econòmica molt precària i han pensat que potser posant en marxa alguna petita iniciativa turística doncs això pot aportar no, diners a la comunitat o si pot completar aquests ingressos que moltes vegades són insuficients.
Val.
Llavors intentar, a l'hora de configurar les nostres rutes, incloure alguna d'aquestes iniciatives, o sigui, aconseguir que hi hagin persones que realment hi vagin.
Aleshores, diferenciem. Feu dos tipus de propostes dintre del turisme responsable. Unes rutes solidàries i uns camps de solidaritat, com vosaltres dieu, no?
Camps, jo no els qualificaria del tot com turisme, perquè realment és una aposta més, diguéssim, d'aprenentatge, o sigui, seria més amb una línia educativa, i perquè realment la gent de camps jo els admiro moltíssim, perquè potser estan en una comunitat i tenen, per dir alguna cosa, el Machu Picchu a 900 quilòmetres no hi van, no,
yeah.
no, o sigui, és una aposta realment de dir, vaig aquí, i moltes vegades inclús et diré que quan fan les entrevistes no tenen clara encara la destinació, o sigui, pot ser un país o un altre, depèn com sigui, perquè hi ha un procés d'entrevistes. I llavors això, clar, dir-ho turisme és una mica entre cometes, no? Però sí que és una manera responsable de viatjar i una manera, sobretot, que t'hi compromesa i molt atenta a la realitat social, no? No només allò vaig a passar-m'ho bé, sinó que realment vaig amb un interès de conèixer aquestes persones i si puc fer coses, millor, i si després de tornada encara puc parlar d'aquestes realitats i donar a conèixer, doncs això ja és perfecte.
Doncs, si et sembla, diferenciem ben clarament aquests dos conceptes.
Important.
Què serien les rutes solidàries?
La ruta solidària seria una fórmula una mica mixta on tu vas en aquest país, ho fem tot en molt petita escala, com et deia amb aquest criteri de que un impacte positiu sobre l'economia local i algunes comunitats concretes, i sobretot, a diferència d'altres propostes convencionals, és que en lloc d'anar només a veure, diguéssim, les coses maques, els reclams, no?, turístics, doncs el que es fa és no renunciar mai a veure aquells interessos que tinguin realment un interès, diguéssim, cultural, natural, això sí, o sigui, una cosa no treu l'altra, però és important que al llarg del viatge el que es farà és conviure amb famílies, que és una manera de conèixer el patrimoni aquest que no és visible, que és què pensen aquestes persones, que com viuen, com és el dia a dia, i després una cosa important és veure, també visitar projectes de cooperació o projectes de tipus social, que poden ser en l'àmbit de la salut, l'educació, els temes de gènere, etc. I això ho fem amb un objectiu molt concret, i és que moltes vegades el turista, així més típic, té la tendència d'anar allà i dir, ai, pobra gent, això tal, no? Veure les coses amb un enfoc així bastant paternalista.
Clar.
I el que nosaltres intentem és anem a veure aquests projectes perquè veiem que, òbviament, hi ha temes pendents, perquè hi ha moltíssima gent que s'està organitzant, que està treballant i que s'estan fent coses. És una manera el més constructiva possible d'entendre aquesta realitat, perquè si tenen deficiències, potser, de tipus econòmic, moltes vegades a nivell cultural són molt més rics que nosaltres.
Exacte.
I a nivell de fer coses i de ser hospitalaris, això ens donen mil voltes, no? O sigui, és una manera de anem a aprendre nosaltres d'allà.
Clar, com a primer requisit, posar-se en peu d'igualtat, no?
Sí, totalment, el més equitatiu possible. També intentem evitar allò, ai, mira, jo que vinc aquí vaig a donar, fer uns donatius, no? És intentar donar suport, que heu muntat aquest restaurant amb vosaltres, un grup de dones que han fet personatge, doncs anem a dinar aquí. Teniu aquest allotjament? Doncs anem aquí. O teniu aquesta ruta que heu posat vosaltres, no?, en marxa, que va relacionar doncs, amb una zona, potser, que és d'un interès ecològic interessantíssim, en un lloc remot, doncs intentem incloure-ho, saps? Però, diguéssim, un intercanvi, saps? Que no sigui aquella tentació de dir, ai, pobrets, anem a donar, no? Perquè realment ja insisteixo en que hi ha molts temes pendents, però que no és el que nosaltres tampoc volem transmetre.
Si et sembla, Irene, passem a desgranar, a descriure una mica què són els camps de solidaritat.
Bueno, doncs els camps és el que apuntava una miqueta abans. Això és una aposta que és bastant, a la diferència de les rutes també diria que és una mica més juvenil, perquè així com les rutes hi ha persones de totes edats, els camps també, però bueno, especialment gent bastant jove, bastant jove, bastant enèrgica, que bueno, que volen conèixer, tenen ganes de conèixer el món i conèixer doncs, aquesta realitat i sobretot aquest règim de desigualtats. Llavors els camps és una cosa que, com et deia, és molt generosa, perquè tu vens aquí, has de passar tot un procés de selecció, entrevistes, i ni tan sols realment escolleixes el país al que aniràs. O sigui, tu pots escollir dos o tres preferències, però bueno, pot tocar la una o l'altra. Vull dir que realment és una aposta que demostra que la gent vol conèixer realitats i no necessàriament anar a veure un lloc que li agrada. Exacte. És una diferència entre rutes, aquí rutes sí que pots escollir, diguéssim. Uh-huh. I després hi ha aquesta part on vas allà, no són camps de treball, d'anar allà a treballar, diguéssim, sinó a fer coses, no? Si però com projecte educatiu, doncs sí que aniràs aquí amb idees de projectes de fer, doncs farem aquests jocs i farem aquestes coses i de més, però sobretot es potencia, o el que es vol és la convivència, saps? Uh-huh. Tenir l'oportunitat d'estar allà un temps, de veure com es treballa amb un projecte concret, amb alguna associació, amb alguna comunitat, i conviure amb ells. I clar, si estàs un mes allà, llavors aquí es creen vincles molt forts. Inclús molta gent després no només està vinculada al comitè, sinó que després inclús pues, fan coses a part, moltes petites coses. I llavors aquesta seria com la segona fase, el viatge, i després la tercera fase, que és aquest, diguéssim, recollir l'experiència i intentar transmetre el que s'ha viscut i donar veu pues, en aquestes persones que no acostumen a tenir-la.
Podríem dividir tres etapes, no? Una primera etapa de formació, una segona de viatge i una tercera de sensibilització, no?
Sí, a més, a la tornada. A més, que són diversos caps de setmana, que això també és molt exigent. Les rutes nosaltres fem una jornada intensiva de formació i ja està, diguéssim, per preparar una mica la gent que ha de viatjar. Però camps són diversos caps de setmana i realment és molt exigent.
Irene, i per les persones que ens estiguin escoltant, quina és més o menys l'època en què feu aquestes inscripcions perquè les persones puguin apuntar, aquest tipus de propostes?
Sí, mira, per camps la gent s'ha d'activar molt ràpid perquè a partir de gener ja comença tot el procés. Llavors a l'abril acostuma a estar tot tancat, llavors si algú estigués interessat de cap l'any que ve, perquè ara ja està
clar.
Diguéssim ple, hauria de ser sobretot que tinguin el cap que sigui a principis d'any. O sigui, el gener ja comença a preguntar i a moure's una mica. I les rutes, a partir del febrer ja està el període d'inscripció obert i alguns viatges sí que es tanquen molt ràpid perquè les places són molt limitades i a lo millor a l'abril també hi ha alguns grups que estan tancats, però bueno, fins al maig o al juny encara et pots apuntar. No hi ha un límit d'inscripció, sinó que el mateix grup, una vegada està ple, es tanca, saps?
Perfecte.
Llavors que pensi també, doncs una mica també estar que camps, però que no és qüestió de dormir-se gaire.
Molt bé, doncs animem a tots les persones que ens estiguin escoltant doncs a entrar a la pàgina web setem3w.setem.cat o apropar-se un dia, si viuen a prop de Barcelona o hi passen, al carrer Bisbe Laguarda, número 4 de Barcelona. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Irene Miranda, responsable de les rutes solidàries de Setem, i estem en contacte.
Molt bé, fins aviat.
Gràcies i bon estiu.
Adéu.
Que vagi bé. Doncs bé, tot i que no hagin parlat, continuarem tenint aquí l'estudi de Ràdio L'Hospitalet la Mercè Roca i la Neus López. Molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Estàveu aquí, no?
Sí.
Ah, vale. Físicament i mentalment i totes
sí,
vosaltres.
Sí, estàvem escoltant i venint.
Molt bé.
Hem fet reviure una mica el viatge que ara explicarem.
Sí? Perfecte. Doncs això volem, que ens feu viure una mica el viatge que vosaltres veu fer a Bolívia amb la proposta de camp de solidaritat que fa 7 anys Catalunya, no? Vosaltres, com us veu informar? Quina va ser la vostra motivació per apuntar-vos a una proposta que feia 7 anys Catalunya, no?, d'un camp de solidaritat a Bolívia, no? Com va ser una mica aquell cuc que us va bellugar cap a apuntar-vos a aquesta proposta?
Bueno, mira, jo tenia ganes de fer alguna cosa aquell estiu, i això jo recordo que era a les èpoques de gener o així, i alguna volia dir alguna cosa relacionada amb alguna qüestió social, no?, de viatjar o fer algunes coses relacionades, de fer de vacances, però que fos relacionat amb alguna cosa de tema social, no? I llavors, Setem a mi em sonava, que sense anomenar la gent.
Que els amics diuen Setem.
Sí, no? Coses així, però de totes maneres va ser per internet, que llavors ja em vaig informar més, vale, de quines organitzacions proposaven temes d'aquests, vale, de vacances relacionades amb temes socials, diguéssim, i Setem va ser una d'elles. Llavors així és com vaig conèixer, no? Tot i que ja l'havia escoltada, no? D'altra gent.
Tu et decideixes a apuntar-te a aquesta proposta que fa Setem Catalunya. I què més? Vas allà, piques la porta i dic, jo m'hi vull apuntar. Passes per un període de formació, com
és? Sí, bueno, Setem el que fa és organitzar una sèrie de xerrades durant els mesos de desembre, gener i inclús una mica de febrer. I llavors el que vaig fer és anar a una sessió informativa. Llavors aquestes sessions informatives són molt importants perquè t'expliquen exactament què és el que et proposa Setem, no? Quina és la idea que té per fer aquests camps de solidaritat, no? Perquè una de les coses importants és saber què és el que vas a fer, diguéssim, allà, no?
Clar.
I això, amb aquesta sessió informativa, t'ho expressen bastant bé, no?, diguéssim. I llavors, o sigui, això és el que em va acabar de decidir, a veure si m'animava o no m'animava, no?
Molt bé. Va ser un viatge conjunt, diguéssim, la Mercè i la Neus van viatjar mateix any, a la mateixa època de l'any. Va ser l'agost de fa uns anys ja, abans que l'Evo Morales fos president,
sí,
no?
Sí, fa 4 anys,
el 2004.
Molt bé. I aleshores, com va començar el viatge? Vau preparar les manetes? Suposo, no?
Bueno, sí, nosaltres de fet ens vam conèixer doncs al març per fer les sessions preparatives, la formació de la primera fase. Llavors, bueno, vam conèixer-nos doncs durant 2 o 3 caps de setmana a les sessions de formació. Llavors, bueno, com a grup, perquè viatjàvem 10 persones juntes, llavors com a grup ens vam anar coneixent. Llavors cada vegada, evidentment, ens motivava molt més la idea de viatjar, no? De fet, clar, tu saps al febrer que viatjaràs i com que ho veus una mica llunyà, però va passant el temps ràpid i ho veus bueno, tens moltes ganes, no?, d'arribar a terra ferma, no?, com si diguéssim, perquè t'han parlat molt de Bolívia, has conegut companys que han viatjat anys anteriors, llavors tens moltes ganes, no? Llavors és una època molt maca, o sigui, una etapa molt maca perquè coneixes a la gent que viatjarà amb tu, que viurà aquesta experiència amb tu, i a part coneixes una realitat, bueno, t'expliquen una realitat que tu després coneixeràs per tu mateixa,
clar, en viu.
Llavors això va ser és molt maco, no? És molt maco.
Doncs si us sembla, agafem l'avió, no?, i ens dirigim a Bolívia. Posem una mica de música per viatjar. Doncs bé, ja hem aterrat. Estem notant la sensació?
Sí,
fa més calor, fa més fred?
Fa molt fred.
Molt fred. Sí. Bueno, de fet, ja ens ho havien comentat, abans de dir, perquè clar, a l'altiplano estàs a 4.000 metres d'alçada, arribes allà, que allà en principi és Amèrica del Sud i és hivern.
Clar. Aterrem a quina ciutat?
Aterrem a l'Alto.
A l'Alto,
que és la ciutat on està l'aeroport, que
que bueno, seria com una ciutat, bueno, sí, seria ciutat perquè hi ha 800.000 persones que hi viuen, sí, allà. Llavors és la ciutat on arribes, que realment les imatges des de l'avió són espectaculars, i després la Paz queda com a un socavón que està en una vall que està a 800 metres menys cap a, bueno, menys.
Són dues ciutats que estan a tocar, no? Però l'altra està com
a dalt,
i la Paz és el que queda.
Clar,
a la vall.
I
llavors, en un moment, pots anar de l'alto a la Paz, de la Paz a l'alto, i el desnivell que hi ha d'alçada és molt important.
Clar, de l'alto tires una pedra que va avall i va a la Paz.
Sí,
literal, no?
I fa molt desnivell.
Sí. Vale. Sí. El tanto, habitants de l'alto, sí, és el que fem amb les pedres.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, quan baixes des de l'alto a la Paz, la veritat és que és impressionant la vista, és increïble, és molt maco, tant de dia com de nit, les llums, és espectacular.
I de fet, la Paz, l'única manera per sortir, diguéssim, de la Paz, de la ciutat, és pujant a la carretera cap amunt, cap a l'Alto. No? Llavors no hi ha cap altra més sortida, diguéssim, que aquesta.
Bueno, el nom de l'Alto ja per si sol ja parla.
Sí, no? O sigui, alto, que, pues, és alto.
Bueno, de fet, és una de les poblacions més altes, no? Bueno, i em sembla que és un dels aeroports més alts del món, de fet, també.
Vol tenir algun tipus de problemes d'alçada?
Sí.
Sí?
Bueno, tampoc ens va passar res greu, però sí que els primers dies es nota bastant, que et costa una mica respirar. Llavors, hi ha qui li afecta més i hi ha qui menys.
Clar, perquè vosaltres, diguéssim que sou urbanites, viviu aquí a Barcelona, a la ciutat veïna de l'Hospitalet. Sí?
Bueno.
O com és això?
Bé, soc de Barcelona.
Jo de Sabadell.
Sabadell. No, perquè això s'ha de dir. Vale.
Però bueno, vivim pràcticament a nivell del mar.
Sí. Aleshores, arribem a Bolívia, arribem a l'Alto, i quina és la primera rebuda que teniu? Quin és el primer contacte? Com és?
Bueno, nosaltres ens va rebre un senyor que es diu Toni, que bueno, de fet va viatjar amb Setem 10 anys abans o 15 anys, no sé exactament, i bueno, és una persona molt involucrada en temes, en aspectes socials, i de fet, bueno, es va quedar a viure allà. Llavors ell, ja ens havíem parlat molt d'ell, llavors ens va venir a acollir a l'aeroport.
I ens dirigim cap a?
Cap a una església, diguéssim, que estan allà a l'Alto, vale, al barri del costat, diguéssim, que és on està treballant el Toni. Vale. I llavors nosaltres ens vam allotjar en aquesta església, bueno, a la parròquia d'aquesta església. No? I res, i allà vam estar durant uns quants dies, perquè t'has d'habituar molt amb això de l'alçada. Llavors, el que et deia abans, que els primers dies pot ser que tinguis molt mal de cap, perquè, bueno, molta pressió, no sentis? I llavors és molt important que abans de marxar cap al teu destí, cap a la ciutat on
anem,
estiguis uns 3 dies o així per situar-te, per climatitzar-te.
Clar, no? Després d'un viatge d'unes quantes hores, no?
Sí.
No aquest viatge tan ràpid que nosaltres hem fet aquí a Ràdio Hospitalet, no?
Sí.
Ha sigut més temps, no?
Sí.
Doncs, clar, arribeu a un lloc de 4.000 metres d'alçada i respireu una mica, no? Us heu d'acostumar una mica a la pressió i a l'aire de Bolívia.
Però llavors aprofites aquests dies que estàs allà, doncs, per conèixer l'Alto, per conèixer la Paz, vale? O sigui que també són importants aquests dies perquè et situes, t'aclimates, però també et situes a la capital i en el país ja, de seguida.
Sí.
Ens aclimatem. Què fem després?
Bueno, doncs nosaltres, de fet, anàvem a un poblet miner que es diu Llayagua, que estava com a 4 hores o així de la Paz. Llavors nosaltres, bueno, un cop ens vam aclimatar i estàvem tots preparats, doncs vam anar cap allà. Doncs allà ens estaven esperant, doncs, les famílies que ens havien d'acollir, i bueno, la rebuda va ser molt, molt maca. Llavors, bueno, hi havia una contrapart allà que ens estava esperant i bueno, va ser... La rebuda va ser molt maco perquè, de fet, les famílies ja feia molt temps que ens estaven esperant, ja havien rebut cartes nostres explicant qui érem i, d'alguna manera, doncs, tenien ganes de conèixer-nos, igual que nosaltres teníem ganes de conèixer-nos amb ells, no? I llavors, bueno, doncs això, el viatge va ser així molt, amb una mica de nerviosisme, no?, per veure què ens trobarem, que...
És un viatge amb autocar, que d'unes 8 hores, no?
Sí, bueno,
són viatges molt llargs, que es fan molt lents, I llavors, bueno, i aquest poble que es diu Llallagua, que és una ciutat, està també a la zona de l'Altiplà. Vale? Està dins del que seria el departament de Potosí, amb una província que és al nord de Potosí, diguéssim. No? I llavors, bueno, vull dir que el paisatge és molt andí, diguéssim, molt àrid tot també, i és una zona minera.
Clar, i hem de recordar que abans d'un dit a la radiografia que Bolívia és un país gran, per dir-ho així, en comparació amb els estats europeus, i que fa la mida d'un estat espanyol i d'una França. D'una França, aleshores, de dir, ei, al tanto, no? Que no són les mateixes distàncies com d'anar, que estem acostumats a fer d'aquí, jo què sé, de Barcelona a Tarragona, no? Que són més quilòmetres.
Clar.
No? Que hi ha més distància.
Clar, i evidentment les carreteres tampoc, i el transport no és el mateix.
Clar.
Llavors, clar, també és més costós arribar, et sembla, ho veus en el mapa, no? I penses, bueno, arribem amb mitja horeta i no, a lo millor el que és mitja hora aquí serien dues hores allà.
Clar. No?
Inclús les distàncies d'un lloc a l'altre es fa per temps, no per quilòmetres, no?
Clar. Aleshores, diguéssim, vosaltres vau estar un mes, el mes d'agost, no?
Juliol.
Vau estar el mes de juliol. Aleshores, amb una comunitat de famílies treballadores en l'àmbit rural?
Era una ciutat petita.
Una ciutat petita.
Sí.
Llavors, exactament, sí que hi ha... Bueno, és una ciutat minera, llavors la majoria de la població d'alguna manera treballava a la mina... I, bueno, com que érem diverses persones, doncs, bueno, cadascú ens va tocar amb una família diferent. Jo, per exemple, estava en una família que es dedicava al comerç, no? Amb una de les carrers principals de Llallagua, doncs, tenien una botiga de... Com seria aquí, doncs, potser un todafient, no? D'aquests, o sigui, pues una mica, doncs, una mica de tot, no? Tenien, bueno, podies trobar-te de tot. Llavors, bueno, treballaven des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, tot el dia, i, bueno, i de fet treballava tota la família, o sigui, de fet sobrevivien del comerç, d'aquest petit comerç que tenien, no?
Doncs també voldríem saber una mica en què consistia aquest camp de solidaritat que vau fer a Bolívia.
Bueno, doncs nosaltres anàvem a visitar una organització d'aquí de Llallagua que es diu el Comitè de Defensa per la Família i la Joventut, que és una organització que està vinculada amb l'església d'aquesta ciutat, i llavors el que intenta és... Bueno, té en marxa diferents projectes per intentar, pues, ajudar a part de la població que hi ha que allà a Llallagua, sobretot el que és els joves i la família. Vale? Tot això és en un context en què, bueno, a Llallagua hi ha tota una sèrie de problemàtiques, sobretot, per exemple, pues, hi havia bastant de paro, hi ha, per exemple, molt problema d'alcoholisme, sobretot a Llallagua, però també és bastant general de Bolívia, i tots aquests contextos fan que, pues, hi hagin problemes dins de les famílies moltes vegades, i que els joves i els nens petits siguin potser la gent més afectada per tota aquesta situació, no? I llavors aquesta organització, pues, es dedicava a tenir en marxa diferents projectes per intentar, pues, bueno, pues, fer front a tot això, no?
Clar.
Un dels projectes que tenia era, bueno, tenia en marxa el que se'n diu, les cabanyetes del lectorcito, que són unes biblioteques, que diferents biblioteques en diferents barris, en les quals, pues, a la tarda els nens, una vegada havien acabat el col·legi, pues, anaven allà per fer les seves tarees, no? Per fer ja bé els deures o per fer una mica de reforç escolar, de llegir, bueno, des de fer matemàtiques, però també per fer jocs, una mica també perquè convisquessin els nens, no? Llavors, a cada una d'aquestes cabanyites, aquestes biblioteques, hi havia una bibliotecària que és pues, la que una mica guiava i feia tot això, no? Uh-huh. I això tenia una funció, o sigui, no només de pedagògica, d'ensenyar-los i de fer aquest reforç, sinó també cap als nens petits, doncs, que bueno, es trobessin i que bueno, pues, no estiguessin a casa, perquè moltes vegades els nens a casa estaven sols, perquè els pares estaven pràcticament tot el dia fora de casa, bé perquè treballaven o bé per altres motius, mm-hmm. no? I llavors una mica pues, estiguessin allà junts i bueno, fessin, mm-hmm. estiguessin bé, no?
Sí. Mercè, em comentaves abans que teníeu una relació molt directa amb les famílies, mm-hmm. no? D'aquella comunitat. Com va anar l'experiència?
Bueno, l'experiència jo crec que és molt enriquidora i molt positiva, no? De fet, perquè, clar, nosaltres vam estar un mes convivint amb una família que ens obre les portes de casa seva, no ens coneixen de res i ens donen, bueno, ens van donar allotjament, ens donen menjar i ens donen, bueno, tot el que tenen, no? Bueno, mm-hmm. És sorprenent, no?, de la manera que t'acullen i de la manera que tracten com un fill més. De fet, potser pues et donen una habitació per tu sola quan ells potser dormen a l'habitació al costat tots junts perquè tu tinguis les millors comoditats, no? Llavors això és molt d'agrair perquè t'emportes bueno, coses que realment veus que et sents molt, molt estimada, no? Per mm-hmm. ells, perquè és això, no et coneixen de res i t'obren les portes de casa seva.
Un cop heu aterrat a Barcelona i a Sabadell, bueno, a Sabadell no tenim aeroport encara, no? Encara.
Hi hem de patir,
però no arriben vols internacionals. Això no arriba. De moment. Doncs, quina és la vostra valoració després d'aquest període de readaptació a la nova societat, no?, que us trobo aquí a Catalunya? Quina és la vostra valoració?
Bueno, la valoració és molt, molt positiva. El que passa que, de totes maneres, jo crec que has d'anar fent una reflexió que dura molt de temps, no? O sigui, ja no és només aterrar i el mes d'agost, pues, bueno, fer les quatre valoracions, després dels camps passes per un procés de reflexió que et dura molt de temps, no? Clar. I llavors també aquesta reflexió va canviant al llarg del temps, no? Uh-huh. I llavors a mi m'ha agradat molt perquè he pogut conèixer, he après moltes coses i he conegut moltes coses que abans desconeixia, no, diguéssim. I llavors, mica en mica, també a través d'això, pues, vas coneixent altres coses, no? Sobre la realitat de, bueno, sobre la política de Bolívia, sobre la situació econòmica de Bolívia. I ja no només et quedes en Bolívia, sinó que llavors ho fas a extensió a altres països, no? Agafes mm-hmm. molt interès amb la situació que hi ha de tots aquests països,
clar,
no?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Jo també, bueno, com a experiència molt enriquidora. I també, bueno, pues això, que gràcies a ZTEM vam conèixer una altra realitat i que bueno, que d'alguna manera, doncs, amb una altra manera de turisme, doncs, no pots fer-ho realitat, no? Llavors, bueno, estàs en un país on coneixes la cultura, on t'involucres, no? I quan tornes aquí, doncs, bueno, Bolívia és com la teva segona pàtria, no? D'alguna manera, doncs, això, doncs, el fet de que hi hagi notícies a la tele o... Bueno, et motives molt més per les notícies de premsa o per conèixer què passa, estàs mm-hmm. molt més coneixedor.
Bé, hem de deixar aquest viatge que hem fet amb la Mercè Roca i la Neus López. Moltes gràcies per haver-nos teletransportat radiofònicament a terres bolivianes, a terres andines. Moltes gràcies per haver compartit aquest viatge amb nosaltres.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins aviat.
Molt bé, merci.
Doncs avui no us ho havia dit a la presentació, però tenim una sorpresa. Aquesta sorpresa té dos noms. Un, Consol Rovira, i l'altre, una nova secció que es diu Contes del Món. Molt bon dia, Consol.
Hola, molt bon dia.
Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per haver-te sumat a aquesta proposta radiofònica. Presenta, si et sembla, una mica de què anirà aquesta secció Contes del Món.
Doncs volia compartir amb tots vosaltres els contes. Els contes és un mitjà de comunicació que a tots ens agrada des de petits fins als més grans i és una manera d'estimular la nostra imaginació i fantasia. Llavors, no voldríem que el conte oral es perdés i hem pensat, junt amb tu, que podria ser una bona idea doncs, col·laborar amb aquests programes amb un conte de cada país.
Perfecte. Doncs, si et sembla, donem inici a aquest conte, un conte de Bolívia, titulat...
La frontera.
La frontera.
A l'entrada de la mina a la frontera, que creía abandonada, se hallan dos hombres. Tienen el rostro terroso, apariencia de mineros y la vestimenta desastrada, y pancartas en alto condenando el cierre de las minas decretado por Paz Estensoro. La escena me parece curiosa. Detengo el jeep, me bajo y me acerco a ellos. Hace años que no venía por este camino abandonado, hace años en realidad que no visitaba la finca de Sergio. Bien puede esperar unos minutos, me digo, y perdonar al periodista que siempre hay en mí. De cerca confirmo que son mineros. Los rayos del sol refulgen en todas partes, menos en sus cascos, tan viejos y oxidados que carecen de fuerzas para reflejar cualquier cosa. Los mineros no mueven un músculo cuando me acerco a ellos. No pestañean, miran a través de mí. Sus pies de abarcas destrozadas se hallan encima de huesos blanquinegros. Miro el suelo y descubro que yo también estoy posando mis pies sobre huesos, de todos los tamaños y formas, algunos sólidos y otros muy frágiles, pulverizándose al roce de mis zapatos. En mi corazón se instala algo parecido al pavor. Las minas fueron cerradas hace más de 7 años. Muchos mineros entraron en huelga, pero al final terminaron aceptando lo inevitable y marcharon hacia su forzosa relocalización a las ciudades o a cosechar coca al Chapare. ¿Podía ser, me pregunto, que la noticia del fin de la huelga no hubiera llegado hasta ahora a los mineros de esta mina? La región de Sergio progresó con la inauguración del camino asfaltado y aquí quedaron abandonados esta mina y el camino viejo. Les pregunto, ¿qué están protestando? Silencio. Después de un par de minutos, insisto, esta vez tartamudeando. ¿Acaso dirigiendo la pregunta más a mí mismo que a ellos? Y entonces veo un leve movimiento en la boca de uno de ellos. Un par de músculos faciales se estiran, quieren decirme algo. Pero el esfuerzo es demasiado. Boquiabierto, veo el quebrarse de la reseca piel de las mejillas y el pesado caer de la pancarta. Luego, súbitamente, el rostro se contrae sobre sí mismo y la carne se torna a polvo y se derrumba, y del minero no queda más que un montón de huesos blancos y secos. Pienso que es hora de no hacer más preguntas, de reemprender mi camino, de aparentar una vez más no haber visto nada.
Doncs, déu-n'hi-do, quin conte dur. Però des d'aquest espai doncs, no ens quedem muts i denunciem la situació de miners, de les condicions laborals de miners de treballadors. Hem de despedir perquè ja se'ns acaba el temps. Ja ho saps, el Món Obert d'Estiu t'espera tots els dissabtes de juliol de 10 a 11 del matí al 96.3 FM amb l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Fins a propera i una abraçada.